que acabem de passar una època on els accessos a taula han sigut molt més elevats que en altres mesos de l'any, amb el gener que ja ha començat, que sempre fa una difícil pujada aquest mes de gener, us volem oferir avui una sèrie de consells que de ben segur us poden anar molt bé a nivell nutricional per poder encarar aquest nou any, aquest 2025, amb bones perspectives a nivell alimentari i sobretot per fer salut i que us sentiu millor, que és el més important, oi? Que sí, Naomi, aquí tens amb tu.
Exacte, doncs mira, tot això ens ajudarà una miqueta a fer-ho i a posar-ho sobre la taula. L'Andrea Herrera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ella és química, health coach i també especialista en salut digestiva. Benvinguda.
Moltes gràcies, encantada d'estar aquí.
Dèiem ara, al gener, no? Després d'un mes de desembre de moltíssims accessos i de fet la primera setmana de gener també, moltíssima gent fa els propòsits d'any nou i per la majoria de les persones un d'ells és menjar millor.
Mm-hmm. Sí, és molt comú justament el que dius, no? Després dels Nadals. Però també m'agradaria dir que realment no és, o sigui, la importància de començar no cal que sigui pues, perquè sigui gener o perquè sigui dilluns o primer del mes, no? Que podria ser un 17 d'abril. Però sí que és veritat que la majoria de persones ens ho plantegem just a l'1 de gener o al gener després de Nadal.
Ens sentim una mica culpables, és a dir, el tancar un any i començar un nou dient és que l'any passat doncs, ho vaig fer malament, ara és una bona època, no?, per començar de zero.
Sí, és com una pàgina en blanc, al final, i això sí que és com que et ve de gust pues, començar bé, no? Que després en parlarem, però això també pot afectar els resultats dels seus objectius, perquè és com aquesta creença, no?, de o todo o nada, blanc i negre, i això és molt perjudicial per posar-te objectius sostenibles en el temps.
Quin és el teu consell per a aquestes persones doncs, que volen fer una miqueta un canvi d'hàbits? Primer de tot, que no ho facin, no?, segurament perquè és gener, sinó perquè volen.
Exacte, que sigui pels motius correctes i no només perquè ho està fent tothom en aquest moment de l'any. Però sí, la veritat és que jo el que els diria és que comencin, que tinguin en compte el punt d'on comencen i on volen anar. És a dir, que no cal que es proposin de cop algo que no sigui realista, perquè si no és que serà començar i acabar les dues setmanes sense haver aconseguit el que volien, no? O potser aconseguir alguns resultats, però després no, que no siguin sostenibles i al final el que volem és tenir bona salut. Potser l'objectiu és perdre 5 quilos, m'ho invento, però realment el que volem és veure'ns bé i no només durant dues setmanes, sinó pues, per la resta de la vida, no? Llavors l'interessant seria, tenint en compte els objectius que tenim, pensar quins són els hàbits que a llarg plaç ens faran que arribem allà amb naturalitat, sense haver de fer grans esforços, no? Pas a pas. Jo el que intentaria veure és això, o sigui, preguntar-los on, o sigui, que siguin conscients d'on estan per saber on han d'arribar.
Per tant, això em porta a la següent pregunta, i és que totes aquelles persones que arribi al gener i vulguin fer una dieta miracle, no, dels que es coneixen, això no existeix, no? No, res et promet que podràs perdre, m'ho invento, 20 quilos en un mes.
O sigui, podries perdre 20 quilos en un mes, però seria sostenible? Seria saludable? No. Llavors, és millor plantejar-te com puc fer, si realment vols perdre 20 quilos, que no sigui en un mes, sinó de quina manera pots arribar allà, però que després sigui sostenible i no tornis a detenir-los, no? I també plantejar-te si realment necessites perdre 20 quilos i si perdent 20 quilos podries seguir estant saludable.
Què són uns bons hàbits parlant a nivell nutricional?
Vale, per mi, a mi m'agrada, o sigui, jo tinc un enfoc integratiu, i per tant no només parlo d'alimentació, sinó dels quatre pilars de la salut òptima. Que per mi aquests són l'alimentació, que és un, és com una taula amb quatre potes, vale? Si una de les potes no funciona és que la taula no tindrà estabilitat. I això és el mateix pel nostre cos, no? Un d'aquestes potes o pilars és l'alimentació, l'altre seria el moviment, l'altre és el sistema nerviós i el quart és la son, que normalment està molt oblidada, no? Llavors, jo el que faria és cada hàbit que tu et proposis, sí, que tingui una mica en compte aquests quatre pilars, no només un. Però si dintre de, si vols que parlem de l'alimentació en concret, la millor cosa que pots fer és anar pas a pas i anar construint a sobre. És a dir, jo ara no si tu estàs començant, acabes de venir del Nadal, que pues, has fet pues, molts excessos i potser has menjat coses que normalment no menges, però vols començar bé des de zero. Pues jo el que faria és començar això, des del bàsic, que seria, primer de tot, seguir pues, unes proporcions del plat ideal, ¿vale? Que seria la meitat del plat verdures, un quart proteïnes i l'altre quart carbohidrats complexes i una mica també de greix saludable, que és molt important. Vale? Però si tu no fas això primer, si tu no estàs ni menjant amb aquestes proporcions, no val la pena que jo et digui, sí, utilitza aquest suplement o menja d'aquesta herba que va superbé per no sé què, perquè no tens la base ben feta. No? Llavors, primer comença per la base. Si ja tens això, aquesta base, llavors ja pots anar construint. I et diria, vale, pues també afegeix algun aliment fermentat pel sistema digestiu que li anirà molt bé. O també pues, utilitza espècies antiinflamatòries, no? Perquè l'objectiu al final d'una alimentació bona és una alimentació antiinflamatòria. Però sempre de tenir en compte també pues, no obsessionar-nos. Tenir aquest, jo li dic el 80-20, no? El 80-20. Aquestes proporcions del 80% del temps tenir una alimentació antiinflamatòria, llavors així l'altre 20% del temps el teu cos pot compensar-ho.
Ara que ho has tret, ara parlem molt d'alimentació antiinflamatòria. Per què s'ha posat de cop sobre la taula aquest concepte?
Bueno, perquè s'ha vist que la majoria de les malalties cròniques venen per una inflamació crònica del cos, no? La inflamació per si mateixa és bona, és a dir, tu quan et fas un tall o et fas molt de mal, s'ha d'inflamar el cos per poder curar-se. El problema està quan hi ha una inflamació de base que és com que no se'n va. I això pot provocar després doncs, moltes malalties cròniques, ja siguin digestives o càncer o de tota mena de malalties. Llavors, diguem que la cura, per això, és una alimentació i un estil de vida antiinflamatori, no només alimentació, com et deia abans, els altres pilars. No? Si tu tens molt controlada, entre cometes, l'alimentació, però el teu sistema nerviós està superdesregulat o no fas gens d'exercici o no dorms les hores necessàries o no tens un bon descans, és que no servirà de res. No servirà de res tot l'esforç que estàs fent amb el menjar antiinflamatori perquè el teu estil de vida serà inflamatori també.
Per tant, és una mica és el que deies abans, no? No és només tenir en compte l'alimentació, que és molt important, no? I segurament per a moltes persones, doncs, vinga, va, comencem per aquí, no? Perquè almenys comença per algun lloc, no? I després ja anar fent. Però hem de tenir en compte, hem de dormir bé, hem de fer una miqueta d'esport, no? Per tant, la vida sedentària també oblidar-nos.
Clar. Bueno, i també això, començar des del que tingui sentit per tu. Si tu no si fas 0 dies a la setmana d'esport, doncs no comencis posant-te com a objectiu 5 dies a la setmana, perquè és que primer que potser no és ni tan sols és saludable per tu, vale? Però és que a part no serà sostenible. Llavors, pues, plantejar-te pues, un estil de vida més actiu. Si tu ja tens un estil de vida actiu, vale, pues, prioritza l'exercici de força, que és molt més eficient en tema de salut. Sí, però clar, si per tu serà algo molt difícil, és millor que comencis per les coses que t'agraden, que si t'agrada anar a pàdel, encara que no sigui exercici de força, doncs vés a pàdel. O si t'agrada ballar, doncs vés a ballar. No treguis el que ja fas, sinó que inclou coses extra a poc a poc.
Per tant, ser realistes i cosetes que ens motivin, perquè
exacte,
si no, segurament, si ja comencem amb una dieta, no? Amb un menjar que no ens agrada, fer esport, obligar-nos a fer esport perquè ens estan obligant, no? No perquè ens motivi, doncs tot això acabarà malament, no? Segurament comencem el gener i el febrer, però al març ja ens hem desapuntat del gimnàs i tornem a estar menjant malament.
Totalment. I una altra cosa important també és el que explicar-li a algú que ho estàs fent. O buscar algú que vulgui fer amb tu. Llavors és molt més fàcil i molt més probable que continuïs, no? Perquè aquest plaer que tens pues, fent esport, de les coses que t'agraden, si ho comparteixes encara més, i a més és com que tens algú al costat que et fa d'accountability, és que ara no surt en espanyol, però bueno, que et fa com responsable, li fas responsable, no?, d'aquest procés. Llavors és molt, també molt més factible que acabis aconseguint el que vols o que duri més aquest procés de fer-te cada vegada més saludable o més fit, o l'objectiu que tinguis.
No sé si, per exemple, a molts nutricionistes no us agrada parlar del concepte dieta, no? Molta gent diu, m'he de posar dieta, doncs no, ben bé no hauríem de dir el concepte dieta, no l'hauríem d'utilitzar, no?
Bueno, dieta realment el que és el que menges, eh? O sigui, una dieta, tu pots, la teva dieta pot ser no saludable i és la teva dieta. Vull dir, dieta com a tal és el que tu acabes menjant, no?
Però l'hem donat un mal ús, no?
Exacte, sí, també ara té com molta... que m'encanta que sigui així, perquè tota restricció acaba també passant factura d'una altra cosa, no? A mi m'agrada molt parlar d'un concepte que és l'alimentació primària i l'alimentació versus l'alimentació secundària. L'alimentació secundària és tot allò que ens mengem, que ens portem a la boca, i l'alimentació primària és tot allò que ens nodreix però que no es menja. Vale? Per exemple, pues les relacions, el propòsit, l'espiritualitat, el desenvolupament personal, etc. quan hi ha un desequilibri en alguna d'aquestes àrees del menjar o de l'alimentació primària, té un efecte amb el menjar secundari. Llavors, clar, si tu, per molt que vulguis arreglar restringint calories, per exemple, amb el menjar secundari, si tu no arregles el que t'està provocant aquest desequilibri en el primari, no podràs aconseguir els teus objectius, per exemple. Lo típic d'una persona o una dona que acaba de deixar la seva relació i s'està menjant un pot de gelat, no? Aquesta imatge que tenim d'algunes pel·lícules. Clarament, s'està menjant les seves emocions, no? O sigui que hi ha una relació molt gran entre menjar primari i menjar secundari. I per això et dic que s'ha de tenir com una visió més integrativa, no només, vale, em vull aprimar i pues, s'ha de només mirar a veure què menjo. No, és una mica veure com està la teva vida en aquest moment.
És a dir, tot està una mica relacionat,
tot,
no? Els teus sentiments. Ens estem quedant sense temps, Andrea, però un consell amb el que voldries acabar aquesta secció per a les persones doncs, que s'estiguin plantejant tenir un 2025 molt més saludable.
Vale, pues que siguin molt conscients de les seves necessitats, que escoltin el que el cos necessita i que normalment és molt més savi del que nosaltres pensem que necessitem, no? Saber escoltar el cos i donar-li el que necessita.
Doncs Andrea Herrera, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Et tornarem a convidar perquè realment aquests 10 minuts se'ns han fet molt curts i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.